Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Ni millennial ni boomer, ni centennial. Ell és camarada. Camarada Espluga.
Què tal?
Com estàs?
Bé, bé. Això ja... aquesta etiqueta ja no me'n lliuraré, eh?
No.
Bueno, mira, l'accepto amb...
Baixixo.
L'accepto de manera estoica, va.
Els Nadals ja han acabat, eh?
Els Nadals han acabat.
Content, senyor Grinch?
M'agradaria dir que sí, però...
Però mai...
Avui, mira, avui ja sabeu que jo no sóc de Barcelona, no?
Avui, espera't, espera't un segon. Avui no hi ha ni un núvol.
No hi ha ni un núvol, però carda un vent...
Sí, això
que, sí. Que no m'encanta si surto volant, Marín.
És veritat.
Anava a comentar, feia molt més... Sí, bueno, però fa solet. Sí. Entre tot, no està mal.
Deies, has començat exàmens o no?
Sí.
Sí?
Sí.
Bé, això?
Bueno, crec que el to de la meva resposta...
Ara sí que estic fent de boomer, eh?
Sí, exacte.
Bé, això dels exàmens?
Pues fatal, la veritat és que fatal. Però bueno, no hi pensem, que si no em deprimeixo.
Va. Més
encara, sí, exacte.
Privacitat.
Sí, ostres, quin tema, eh? És un tema ja com... És un tema que està a mig camí entre ser com un tema horriblement subat i com, vinga, el comentari de cunyau de no es controlen...
És un tema neoliberal o no?
Mira, tu, bueno, qualsevol tema ho pot ser, no?, en realitat. Però diguem que el tema de la privacitat és un tema realment bastant important, o sigui, és un tema que sempre oscil·la entre, a mi almenys em passa, no?, quan penso en ell, de, és realment completament indiferent, però realment, si tu poses a pensar, és un tema molt, molt, molt important, perquè lo típic de la informació és poder, bla, 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 però és real, no? I volia parlar d'una cosa, que el tema de la paradoxa de la privacitat em serveix per parlar d'un tema que crec que és molt interessant, que és bàsicament, o sigui, faré com... L'altre programa ho vaig dir, però per qui no ho escoltés, faré ràpidament l'explicació de la paradoxa de la privacitat, que ve a ser algo així com que, si tu durant el dia, no?, qualsevol dels oients o nosaltres mateixos anéssim un dia normal de 24 hores, tinguéssim darrere una persona amb una llibreta apuntant tots els moviments que fem... amb qui hem estat, quines converses hem tingut, quina atenció hem posat a aquestes converses, quins escaparates hem mirat, quines rutes hem agafat...
Que xungo, eh?
Quant temps... I, clar, si tu tinguessis una persona darrere, sentiries una constant sensació de paranoia. O sigui, estaries incòmode, no? Però, clar, el heavy és que avui en dia, si tu et sents d'aquesta manera, ets un malalt, ets una persona amb una patologia, no? Tens una paranoia persecutòria o el que sigui.
Sí?
Quan realment... Sí, que això passa moltes vegades, eh? Quan un... Hi ha certs aspectes de la realitat que no és capaç... de passar pel filtre de la hipocresia, que és la ideologia. És a dir, si la ideologia no és capaç de subsanar certes contradiccions, com aquesta, per exemple, entres en un estat de patologia mental, diguéssim.
Vale, espera. La ideologia és hipòcrita?
La ideologia, diguéssim... La ideologia, i que se mantingui bé, vull deixar, quan parlo d'ideologia, no parlo de ser de dretes o d'esquerres.
Vale.
O sigui, la ideologia és algo molt més arrelat i molt més profund que això. La ideologia és la manera que un té d'estar al món, és a dir, com un es desenvolupa al món, totes aquelles creences que dona per fet, allò és la ideologia, podríem dir, no? Que s'articulen, evidentment, a través de les visions polítiques i dels mitjans de producció. Però lo interessant de tot això és veure com la ideologia té la qualitat de ser capaç de subsanar totes les... O sigui, de permetre les contradiccions. És a dir, una cosa que a priori no hauria d'encaixar, com el fet de jo estar constantment observat, però no sentir-me observat, és una cosa que la ideologia em permet com sobrellevar-la, per dir-ho d'alguna manera, no? És una mica estrany, i sobretot perquè té a veure amb el desig, amb altres coses que ara entraré. Però això, tot això és interessant perquè, clar, és evident que això és un problema molt greu perquè la nostra privacitat és la nostra informació i, per tant, és la manera des de la qual se'ns controla. I això em permet parlar d'una cosa molt interessant, que l'altre dia apareixia una mica el tema de la repressió, amb el tema de les presons i tal, apareixia una mica per allà, però és molt important veure com el control es desenvolupa en el món contemporani, no? És a dir, una de les maneres clàssiques, per això sempre de mirar, tothom sempre està molt preocupat per la distopia, no? Per una distopia a lo 1984, no?
Sí.
Acostuma a ser la gran preocupació, no?
Llibre que li agrada molt al senyor Feijó.
Al senyor Feijó li agrada molt el 1984. És su rollo, eh?
Es va equivocar.
Saps
això?
No.
El libro que se escribió por allá el 1984.
Parlant de George Orwell, uau. Sí. Bueno, res a dir, no? La veritat, en su línia, podríem dir. En su línia. Doncs bé, Moltes vegades aquestes distopies clàssiques, no? Un Mundo Feliz, 1984, Fahrenheit 451, que són distopies on hi ha algo així com un estat o una gran corporació, no? Que ho controla tot de manera com autoritària, no? I de manera sobretot a través de la restricció i el control, no? O sigui, com la gran paranoia de 1984 és com aquest panòptic de tota l'estona està sent observat.
El ojo que todo lo ve.
El ojo que todo lo ve. Però tu vius tenint la sensació que hi ha un ojo que todo lo ve. No? Llavors, d'alguna manera, tu et controles i actues com si algú... algú mirant-te. Uh-huh. El curiós d'avui en dia és que, de fet, hi ha un ojo que todo lo ve, però tu, per una banda, no sents que hi ha un ojo que todo lo ve, i per l'altra vols que et vegi. I aquí és on està el fotut.
Saps què em porta una mica això? Ja saps que jo et fico en jardins,
sí,
que després, tu torna ja després al discurs del que estàvem parlant, però això em recorda una mica, jo quan era jove i tenia ideologies... Li deia molt a la meva mare, vosaltres sabíeu contra què lluitàveu, nosaltres no. No ho tenim tan clar.
Exacte.
Perquè és algo eteri.
Exacte, exacte. I això ens porta... Exacte. Va molt per aquí, vull dir. Al final, d'alguna manera, en les estructures de dominació clàssiques, no? Diguéssim com el feixisme a la clàssica, hi ha un caudillo o hi ha una gran figura... I és una estructura molt clara, molt piramidal, i hi ha un culte a la personalitat, no? Això passa amb les dictadures, acostuma a haver-hi un culte a la personalitat, no? I amb aquest culte a la personalitat hi ha un enemic molt clar, no? Que això passa també amb el tema del treball, no? En el moment on... Per què és tan complicat, no, el moviment obrer entre moltes coses avui en dia, però perquè el moviment obrer està molt dinamitat? Doncs perquè no hi ha una concentració de persones a una fàbrica. És a dir, quan hi ha una fàbrica, tu necessàriament hi ha un intercanvi de persones, on unes 150 persones... i es poden generar unes vagues de manera molt més orgànica. Però en el moment on s'atomitza i es desterritorialitza els espais, i cadascú és un petit subjecte autoexplotat en la seva habitació, es fa molt més complex generar comunitat i entendre qui és l'enemic. Perquè, clar, si tu ets un autònom, o ets un freelance, no?, que sona millor, però diguéssim que ets un freelance, no?, i treballes per no sé quanta gent.
Freelance que sona autònom... amb algú més de pasta.
Exacte, però que no és veritat.
Però que tampoc.
Exacte. Però clar, un freelance que s'autoexplota, contra qui sindicalitza? Contra ell mateix. Clar, vull dir, i aquí ve algú molt xungo, que és la satisfacció d'autoexplotar-se, que va acompanyat d'un sentiment de llibertat, quan realment és tot el contrari. Bé, doncs tot això són exemples molt paradigmàtics d'aquest canvi de paradigma, la redundància aquí, que és molt evident, no? On, d'alguna manera... Lo interessant és com aquesta repressió, això és una cosa que Slavoj Žižek, un filòsof molt conegut i el que sona molt al nas, quan parla, sempre parla d'un exemple que és el canvi de la repressió clàssica, no?, del disciplinament clàssic, que seria en aquest cas, doncs, per exemple, tu has d'anar a veure la teva àvia, no? I et diuen, has d'anar a veure la teva àvia quan ets un nen. I ja està, vull dir, és una obligació, és un imperatiu. Pam, has d'anar a veure la teva àvia. T'agrada o no, agafes i vas. Però avui en dia, amb aquest rotllo de la pedagogia liberal i totes aquestes coses que ja sabeu que no són del meu agrado, no? O de la pedagogia tal, o emocional i tot això, és com... Se li fa entendre al nen que li hauria de desitjar anar a veure la seva àvia, el qual és molt més xungo. Perquè va acompanyat d'un sentiment de culpa si no es té,
sí,
aquest
senyor.
Desig.
Sí, senyor.
Clar, tu creus que un nen l'hem de fer responsable del que desitja? Mare de Déu. Llavors, clar, acaba sent d'alguna manera, tu, quan el teu pare, diguéssim, no, la figura clàssica d'autoritat, t'està obligant, t'està dient has d'anar a veure la teva àvia, tu et pots revoltar contra el teu propi pare i la figura d'autoritat és clara i t'hi pots enfrontar i pots desestabilitzar els rols de poder. Però quan el control passa pel desig, clar... Es torna tot molt obtús, perquè no tens a ningú amb un garrot.
És la culpabilitat, és el que deies, la culpabilitat sobre tu mateix, què em passa amb mi que jo no ho estic desitjant.
Exacte. I per què ho hauria de desitjar, no? I llavors, com totes aquestes eines de control contemporànies, i per això la privacitat aquí és fonamental, perquè en el moment on tu t'autoexposes, perquè clar, aquí el heavy és que tu vols ser vist, no? I això està claríssim a les xarxes socials, perquè tu tens el desig de ser vist perquè vols ser reconegut com un individu, com volem ser tots. Però llavors, clar, en aquesta obligació de voler ser vist, es recalca, s'agafa tota la informació, perquè clar, vull dir, les intel·ligències artificials, no?, que s'entrenen amb database, amb fons de dades, de fotos d'internet, clar, aquestes fotos les penja la gent. O sigui, no és que les estiguin robant de... No, no, les... Jo penjo les fotos,
no, tu signes un contracte a l'hora d'aquell acceptar que ni et llegeixes.
I tu estàs penjant aquelles fotos.
Correcte.
No? I llavors, que no estic culpant a la gent, jo també ho faig, o sigui, no és culpa nostra.
Però entrem al joc.
Però entrem al joc. I llavors entrem en aquest joc del desig, no? On d'alguna manera llavors ja el control, és el que dèiem abans, no és un mur que pots d'arribar. Perquè el mur, per molt gran que sigui, el veus. I dius, vale, aquí tenim un mur, família. Anem a ajuntar-nos i m'ha d'arribar aquest mur. Però, en canvi, al moment on els murs no tenen materialitat i, a més, el control i opera a través del desig, clar, lo xungo del desig és que no saps de qui és aquell desig. No saps qui és el subjecte desitjant. És a dir, qui està desitjant les coses que desitges, no? Tu et penses que ets tu. Llavors aquí entra a un joc i per això també, això ja és una mica triple, però les dissociacions, que és una cosa molt contemporània, com tothom dissocia de la seva pròpia persona i hi ha problemes greus d'identitat. Clar, doncs té molt a veure amb això, no? I precisament l'interessant, i aquí la cultura té un rol molt important, i per això també és molt important qui parla la cultura, qui té l'altaveu. Perquè fa poc sortia un gràfic molt interessant que deia com que cada cop menys, bueno, que a Anglaterra, no? Tan sols el 12% de la gent que ocupava posicions a llocs artístics eren de classe baixa, un 12%, no? Crec que és... I llavors l'estadística intentava demostrar, a l'estudi al principi volia demostrar com cada cop hi havia més gent, però el que demostrava és que mai hi havia hagut gent, no? Una cosa bastant més òbvia, no? Però això és molt interessant, perquè aquí és un apel a la subjectivitat i al desig. I una cosa que es diu des del decolonialisme, per exemple, molt típica, però que és superinteressant, és que el fort del subjecte colonitzat és que desitja com si fos el colono. O sigui, desitja des de la cultura i des de la moral del colonitzador, i llavors no tenen la seva pròpia identitat com a colonitzat. Això és molt fort, clar. La persona de classe baixa desitja com si pertanyés a la classe alta perquè tota la indústria cultural i tota la subjectivitat no és seva.
Jo estaves parlant, Leo, i ja m'estava apuntant preguntes, eh? Sembla que ara acabem el tema, però no, eh? Com es trenquen els murs invisibles?
Clar, és el gran repte, no? Vull dir, i això és una de les... Un llibre bastant recomanat sobre el tema, que segurament ja el teniu... Un llibre que està suadíssim, que és Realismo Capitalista, No hi ha alternativa, de Mark Fisher, on planteja totes aquestes problemàtiques de l'imaginari, no? Mm-hmm. I una frase conegudíssima de Frederick Jameson, que és com una mica com el seu mestre, és com... És més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme, no? I té molt a veure amb això dels murs invisibles, no? Llavors, hi ha moltes tesis de com superar això. És un tema de debat molt contemporani a nivell de la filosofia política i de tots els moviments que pretenen ser emancipadors. Clar, és molt complexa, perquè jo sóc partidari, jo personalment, de que és un problema d'imaginari, també. Del primer pas és la possibilitat... Hem d'esforçar-nos per imaginar possibilitats altres, no? Mm-hmm. És a dir, i això és com... Es pot donar en molts camps, no? El primer, sobretot, aquests murs invisibles que són tan opressors, no? Intentar crear espais on no operin aquestes dinàmiques. Que això sempre és una utopia, no? Però petites microutopies, no sé com explicar-ho. O sigui...
M'estàs recordant com que era una data i no me'n recordaré, a l'acampada de Plaça Catalunya. Uh-huh. El discurs de...
15M.
El 15M.
El 15M. Clar, però el problema del 15M, no entraré aquí perquè jo no pertanyo a la gent millennial, per tant, no vull dir que no és cosa meva tirar pedra, fer una crítica al 15M.
Quants anys tenies, el 15M, tu?
Jo tenia el 15M, recordo que estava a Santiago de Compostela, que vaig amb els indignats, doncs jo devia tindre 9 anys. O una cosa.
9 anys, eh?
Jo crec que sí.
Molt bé, tira'm més cap a baix l'autoestima.
O 10, o una cosa així, sí. Perfecte. 11, no sé, entre els 9 i els 12 anys jo crec que tenia el 15M.
Perfecte.
Perquè clar, que ja s'han fet moltes crítiques al 15M, dels propis 15Meros, no? Però clar, quin és el problema del 15M? O sigui, el 15M és
que ha entrat al sistema, no?
És la cosa més classe mitjanista que he vist mai a la vida, vull dir. És un moviment classe mitjanista. No, perquè quina és la reivindicació del 15M? Nosaltres se'ns ha promès una estabilitat de classe mitja, és a dir, si jo estudio, o sigui, la gran d'esto del 15M és, com ho puede ser que jo, con dos màsters, trabaje de camarero? Tu el que vols és ser un privilegiat com el teu pare, i tindre una casa, un cotxe propi, és veritat, i llavors el 15M neix com a... Quan el somni de la classe mitja no és possible, perquè, sorpresa, amb el capitalisme tardí tot tendeix a l'extrem, no és possible. O sigui, s'estan queixant d'un privilegi que ja no tenen. No?
Sí, clar, sí.
És el gran problema, però... No.
Ara hem d'entendre com a privilegi, per exemple, sanitat gratuïta i universal?
No. Però realment el problema és un moviment, té aquest punt classista, una de les principals queixes és això, de si jo tinc estudis, com pot ser que treballi com una persona que no té estudis?
Sí, sí, sóc d'aquesta generació, jo.
Exacte, saps? Saps què vull dir? Però vaja, vaja, per on anava amb això? Per on anava la pregunta amb el tema del 15M?
No me'n recordo, ja.
No te'n recordes. Bé, doncs el 15M, amb tot el tema assembleari, amb el tema assembleari, era
això,
un intent.
Exacte.
Amb el tema assembleari és un intent de
Correcte.
Fer això. De pretendre una mica d'horitzontalitat. I el tema, sobretot, les coses del 15M, que ja no es parlen tant, però jo què sé, el tema de les associacions de veïns, els petits barris...
Anaven a buscar
Exacte.
Alternatives.
Exacte.
No?
Espais on no operin totes aquestes dinàmiques. Per això mateix, jo, en aquest sentit, crec que sí que és molt important la creació d'espais socials i polítics fora de les institucions. Em sembla fonamental.
Abans has nomenat un autor, que era...
Mark Fisher, o Frederick Jameson, Slash of Zizek.
Hesse? L'has anomenat, no?
Hesse, sí. No, Mundo Feliz, Huxley.
Ah, vale. No, jo em referia a Hesse.
Vale, Hermann Hesse, sí.
És el de Aixequeu-vos, no?
No, el de Indigneu-vos.
El de Indigneu-vos.
Jo aquest tio... No el tolero, eh?
No?
No el tolero, eh?
Per què?
Bueno.
Per què no?
Mira, aquest llibre, el del llibre d'Indigneu-vos, que és un pamflet o més que un llibre, està arribant propietat, és una d'aquestes figures ja gairebé mòmies, no? Pròpies de... Són viejas glòries d'aquesta esquerra tíbia que ens ha portat on estem.
Canvien els ulls, eh? Quan vas a matar,
sí,
se't canvien els ulls.
Però és veritat, o sigui, nosaltres, l'esquerra està on està, en part per aquesta gent, perquè... que sí, la ONU, no? I de les batallites, i al final tot això d'indigneu-vos i tal, és com, al final, tota aquesta gent, no? que són en aquesta, no sé com dir-ho, però no sé si són innocents o menteixen, no em passa moltes vegades. Jo quan veig certs parlamentaris a la Unió Europea, penso, són molt innocents? O si s'ho creuen de veritat?
Ingenuïtat o mentida?
Exacte, perquè no veig altra alternativa, no? I amb aquestes figures que cauen en aquestes com les grans burocràcies i aquests grans aparatos d'estat, jo penso, hosta, de veritat algú que estigui allà es pensa que pot fer alguna cosa per ajudar? M'ho plantejo de veritat, o sigui, no ho dic amb suèrbia, eh? Ho dic des d'un plantejament real de... No sé.
I torno a la privacitat, que és el tema del qual parlàvem avui, Com hem d'aconseguir gaudir d'aquesta privacitat sense sentir-nos controlats des de... Ara em caurà, el de... Ets liberal. Des de la pròpia llibertat de l'individu
vale. No,
o des de la llibertat col·lectiva?
Clar, mira m'ha anat magnífic això. Clar, tu tens la sort de que sento molt rebuig per tota la parafernalla liberal, però tampoc em sento molt a prop d'aquestes visions com extremadament col·lectivistes. Llavors, bé, crec que has donat la clau, no? O sigui, com poder gaudir de la intimitat, d'aquesta privacitat? Doncs mira, la primera microresposta que et donaré és com, crec que hi ha una paraula aquí que crec que és important reivindicar, que és la paraula d'intimitat. Crec que és un terme a reivindicar. I crec que té un paper molt important en el món contemporani. La intimitat crec que pot ser molt emancipadora i inclús revolucionària. I després, amb el tema de com fer-ho des de la llibertat col·lectiva o la llibertat individual. Bé, doncs jo sempre que es parla d'aquesta falsa dicotomia, és a dir, la llibertat individual no és llibertat, sinó que és el privilegi de l'opressor, depèn de com es miri, perquè jo aquí estic amb Bakunin, és a dir, la llibertat col·lectiva és la llibertat individual és indissociable de la llibertat col·lectiva. Per què? Perquè la llibertat és una cosa, que aquí és on cauen per mi en error molts liberals, la llibertat no és una cosa genuïna, o sigui, no, la llibertat no és un bé natural, no? La llibertat és una conquesta històrica, o sigui, la llibertat és una cosa que es desenvolupa històricament al llarg de la història. I la llibertat, que això és una cosa molt hegeliana, però es dona en el reconeixement. És a dir, si jo no et reconec a tu com a subjecte lliure, tu no seràs lliure. És a dir, i si tu no em reconeixes a mi com a subjecte lliure, jo no seré lliure. Vull dir, la llibertat és... Els sers humans són lliures quan ens reconeixem en una comunitat de lliures. Si no ens reconeixem...
Estàs dient que la meva pròpia llibertat depèn de... En aquest cas de tu, eh? Podria afegir un col·lectiu. Però com que estem parlant tu i jo en aquest estudi, la meva llibertat individual depèn de tu? De la teva opinió?
No de la meva opinió, sinó... Clar, això és un tema molt més complex del que sembla, el tema de la llibertat, no? Però no sé com dir-ho, però la relació entre l'individu i el col·lectiu és problemàtica en aquest sentit, o més aviat s'articula de manera molt múltiple, no? Mm-hmm. Llavors podríem dir que no és que la teva llibertat depengui de la meva, perquè al final depèn de quina definició donem de llibertat, clar. Si entenem llibertat com a possibilitat de fer o no poder fer alguna cosa, per mi és com la definició més bàsica que hi ha, no? Aquesta és la llibertat bàsica. Però la llibertat només té sentit des d'un punt de vista col·lectiu. És a dir, hi ha d'haver-hi un col·lectiu que permeti ser lliure. Uh-huh. No? I llavors, en la relació amb aquest propi col·lectiu, es desenvolupa una llibertat. No? I llavors, amb el tema de la privacitat i com disfrutar dels espais... Clar, o sigui, vull fer un petit apunt, eh? Quan estem parlant de llibertat col·lectiva i llibertat individual, no vol dir que tu hagis d'anar fent una sardana pel carrer perquè sigui col·lectiu. O sigui, tu pots estar... O sigui, gaudeixes de la llibertat col·lectiva estant a casa teva. Perquè vius a una comunitat on la gent no t'està entrant a casa teva a treure les teves coses, per exemple. Més que res, per dir alguna cosa, no? Mm-hmm. Vull dir, que la llibertat col·lectiva al final és com una agrupació de valors...
Queda com el molt defensor de la propietat privada, això.
No, perquè és propietat personal, no privada. És una diferenciació que molts crítics...
Ui, el jardí.
Molta gent que critica això... Clar, evidentment jo estic en contra de la propietat privada, no? Però sembla que molta gent...
No ho dubtava, tampoc, eh?
La gent sempre diu, ja, però llavors què? A casa teva què? Et robo el llit. Diu, això és propietat personal. O sigui, per favor, o sigui, no fem aquí una... No juguem això, que és jugar brut. És jugar brut.
Saps que el liberalisme sempre juga brut. Leo, què? Anem al tuit?
Parlant de liberals. Vaja, uns que venen, eh? Mira, me'ls he d'estimar, eh? Però... una cosa que vull dir molt
miro,
clar.
Jo el miro només.
Vull fer un petit apunt.
Tira.
No és que tingui un problema amb lo liberal a priori, eh? Vull dir, de fet...
Jo et punxo, ja. Juguem això.
La tradició hispànica liberal és molt potent, o sigui, la Constitució de Cádiz de 1812, o sigui, hi ha tota una tradició liberal humanista, la pròpia Maria Zambrano, on hi ha com un socialisme liberal que no... Que,
jo soc dels que crec que a Espanya com a país, com a estat, no en té res de liberal.
No, perquè Espanya no té una Constitució liberal, té una Constitució... Bueno, és igual, però la idea de nació espanyola es basa en la religió i no en la política, que això és altre tema, però bueno, aquest ja és un altre xavi.
Tot, amigos. Anem al tuit del Leo. Abans de llegir el tuit, jo vull aprofitar que avui tenim Leo Espluga, per si vol... Envia un missatge als seus seguidors de les xarxes. Leo, tens TDAH?
No, per molt que m'ho pregunti la gent, pels comentaris. Bueno, no ho sé, poder sí, perquè avui en dia, clar, com diagnostiquen de tot...
Començaves amb TDAH, que acabaves parlant de drogues, tampoc, eh?
Sí? Ah, clar. És la línia.
I què et diuen de tot, eh, la xarxa?
De tot. Jo diré una cosa.
Perquè xerres i et mous.
Jo diré una cosa. Tothom té raó i tothom s'equivoca alhora. Que cadascú agafi el que vulgui.
Pienso, luego Espluga. Leo Espluga, que tuitejava l'altre dia... Això. Que hi hagin certes cançons de Manel a la playlist de les menys escoltades em porta a pensar que no tenim cap mena d'esperança i futur com a país.
Potser és el tuit més català que he posat a la meva vida, eh?
Indignació absolutíssima.
Indignació absoluta. Intolerable. Tu has entrat a aquella playlist? Has vist el que hi ha allà? Que algú m'expliqui què fa Bola de Cristall en aquella playlist. O sigui, bueno, és que ens mereixem la destrucció com a país, o sigui, és intolerable això. Vindran els anys, i amb els anys la calma, que et pintaran els ulls una mirada suau. I aquesta m'ha fet molta gràcia per dues coses. T'agrada aquesta o no? Ostres, sí, però vols que acabem tots plorant, eh?
No, ho dic perquè criticarem les noves modes de pentinats, va molt amb tu, això.
Sí, perquè sobretot perquè vaig rapat, no? Que llavors, clar, molt pentinat, aquí no hi ha massa crítica.
Molt graciós, molt graciós. Sí, com sigui, esperarem que quan siguem vells ens segueixin cantant cançons iguals.
Estaria bé.
Sí, eh?
Jo ho espero, allà ens hi tenim món.
Sí. Vam dir un dia que el tema de la música i la filosofia donava per molt. Què?
No sé jo si la setmana que ve sóc capaç, eh?
No?
No ho sé jo,
No, calla, que estàs d'exàmens.
Estic d'exàmens.
Podem fer alguna cosa d'estudi i filosofia?
Estudi?
Estudiar.
Algo puc fer. Alguna cosa interessant.
O d'avaluació.
De l'avaluació no, però... Sí.
Alguna cosa així?
Se m'ocreixen coses interessants.
Sí?
Sí, tant. I tant.
Va, doncs la setmana que ve, Leo Espluga, amb tot aprovat, que vindrà a parlar-nos d'estudi i filosofia. Disculpeu que estic sense veure avui. Leo Espluga, com sempre, un plaer. Camarada, que vagi molt bé.
Ràdio Estel.